I un dilluns a més tornem a tenir amb nosaltres els joves del Núvol, el Guillem i la Irene. La Irene i el Guillem, molt bon dia als dos, què tal?
Hola, bon dia a tothom.
Com esteu?
Hola, bon dia.
Bé.
Bé?
Bé. Amb les piles carregades.
Amb la plena primavera, no? Ja?
Que la sang altera. Que
per vosaltres... Bueno, no ho sé. Vosaltres noteu canvis?
Sí, home, els joves, amb les hormones... Que no s'ha de notar.
Però si esteu revolucionats tota la temporada. Molt bé, doncs avui qui comença, qui fa 5 cèntims?
Doncs jo mateix, si et sembla.
Vinga.
Avui tenim amb nosaltres a dos atletes que van participar recentment en un campionat de cross molt important a nivell de Catalunya. També tenim les recomanacions d'oci, com sempre, pels joves i el que es porta més per les xarxes socials.
Molt bé, doncs aquest és el menú, podríem dir, que tenim per aquesta sessió d'avui de l'equip del Núvol. Comencem de seguida, ho fem després que ens doni pas la sintonia del fenomen.
Bones Núvols! Avui tenim amb nosaltres a dos fenòmens que recentment van resultar vencedors per equips representant a l'Institut Joaquim Apel·la i Ferreres a la final nacional de cross que es va celebrar a Blanes el passat 19 de març. Donem la benvinguda als atletes Pau Casajoana i Aleix Serra. Benvinguts, nois.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Com valoreu la vostra experiència al campionat de Blanes? Us esperàveu realment la victòria?
Home, doncs la veritat és que a nivell d'institut tenim un nivell força alt en la meva opinió, ja que tenim bastants corredors que ens dediquem, no professionalment, però sí que ens ho prenem bastant en sèrio, això de córrer. I, bueno, ja ens esperàvem que potser no primers, però sí que tindríem una bona posició en el resultat d'aquesta cursa.
La victòria, com hem dit, va ser per equips, però individualment, com us vau sentir a la cursa?
Bé, doncs, en el meu cas, jo em vaig quedar setè de la meva categoria, que és la categoria juvenil, però globalment, no sé si vaig entrar al 15 o així, perquè barrejaven les categories cadet i juvenil i corrien alhora. I bé, doncs, realment quan vaig arribar a meta, doncs no sabia que havia quedat tan endavant, però bueno, ja quan va sortir em vaig sentir bé, perquè setè, realment el meu objectiu era quedar top 10 o així, i la veritat és que em vaig sentir bé, content.
I jo, doncs, ja m'esperava guanyar, la veritat, perquè és un cross de distància bastant curta, i és la que se'm dona millor a mi, perquè jo sóc el que es diu migfundista, que no són curses no molt llargues, però tampoc de velocitat, sinó que curses doncs, de distància entre 1.500, 2.000 metres, i aquest cross era de 1.800 metres, i que és la meva distància perfecta. I jo em vaig sentir també doncs, força bé, la veritat.
Tot i així, quin ha estat el procés de classificació per a aquest campionat nacional? Quines proves heu hagut de fer o superar anteriorment?
Bé, doncs, bàsicament el que havíem de fer era quedar, no sé si dels 10 primers al cross a Sant Cugat, que es va fer al novembre, i bé, jo vaig quedar quart i ell va quedar primer, i doncs, després d'haver aconseguit aquestes posicions, doncs, ens vam classificar.
Però del novembre fins ara han passat diversos mesos. Què heu fet durant aquests mesos? Heu participat en altres curses o només heu entrenat, per exemple?
Bueno, sí que hem participat a altres curses, però que realment no eren necessàries per... Doncs per aconseguir la classificació per aquest cross. És a dir, hem fet altres curses, no sé, tu... Bueno, moltes.
Bueno, crossos sí, però el més important era el cross a Sant Cugat per entrar aquí, a la final.
Sí, sí.
Què significa l'atletisme per a vosaltres? El practiqueu habitualment, com ha dit abans l'Aleix, o per altra banda és vocacional?
En el meu cas és 100% vocacional i en el seu, bueno, ell és atleta professional.
Bueno, jo porto bastants anys fent atletisme, concretament des dels 6 anys, i és una cosa que m'ho prenc bastant en sèrio i és una part molt important a la meva vida.
I que, Pau, perdona, l'he dit, digues.
Que, bueno, que això, que és molt important i ocupa molt de temps a la meva vida.
I tu, Pau, com és? O sigui, quan vas fer el pas de dir, va, em llançaré a fer atletisme, m'agrada córrer, o sigui, com vas fer aquest clic?
No ho sé, suposo que va ser l'any passat arrel de poder anar a Budapest, que, bueno, no sé si ho sabeu, però l'any passat vam participar a un campionat mundial de cross a Budapest. Vam tenir l'opció d'anar-hi amb un grup d'atletes del Plafa i bueno, va ser la nostra professora d'educació física, la Gemma, que ens va doncs, engrescar a apuntar-nos a córrer i no sé, mica en mica m'he anat engrescant i engrescant fins que he aconseguit un nivell en el que estic bastant satisfet i bueno, mica en mica.
I quin ha estat el paper de l'Institut en la preparació i acompanyament de la competició? Heu entrenat especialment per a aquesta competició, sigui a classe d'educació física o fora d'hores?
Bueno, fora d'hores, perquè a classe d'educació física no fem quasi res de córrer ni res. És a dir, tot no. Fora d'hores. I també pel nostre compte, molt.
Sí?
Sobretot sí, pel nostre compte. Sortim a córrer a vegades nosaltres o amb més gent, en grup.
Sí, digues.
No, que és un dubte, perquè, per exemple, a l'institut on anava jo, que és l'Angeleta Ferrer, no teníem una extraescolar o com ningun acompanyament a nivell de l'institut que fos per, no sé, per entrenar ni que fos o per presentar-te. Per això, diguéssim que m'ha sobtat que hi hagués aquesta implicació del professor d'educació física.
És que hem de dir una cosa, en el cas de l'Aleix, que no sé si també el Pau, l'Aleix ja està al Club Muntanyenc.
Sí.
Jo no estic al Club Muntanyenc.
Tu no estàs al Club Muntanyenc.
No.
En el cas de l'Aleix sí, i per tant tota la preparació, tota la feina la fas en els entrenaments setmanals amb el Club Muntanyenc, no?
El 90% sí.
I quina disciplina fas al Muntanyenc?
Al mig fons, que bueno, m'entreno també amb els grups de fons. Estem tots allà fent el mateix entreno.
Bé, doncs tornant a la competició, el cross es fa cam a través, però pel que fa al terreny, us sentiu més còmodes corrent sobre pista o en circuits naturals, com hem dit el cross?
Jo personalment m'agrada molt córrer pel bosc o cross, així cam a través, com tu has dit, i la pista només l'he provat un parell de cops, és a dir, molt poc, i uf, la veritat és que és molt diferent les sensacions d'un lloc a l'altre, i jo em sento més còmode al cross, si és cert que la pista és molt més ràpida.
Sí, és totalment cert, la pista és molt diferent del cross i jo personalment prefereixo córrer per pista perquè és el que porto fent des de tota la vida, tot i que el cross doncs, no està malament i reconec que és més entretingut perquè la pista és bastant monòtona i això, la pista també és més ràpida, els temps que fa són millors, almenys jo m'ho passo millor a la pista, sí.
I creus que el cross té com major grau de fatiga en comparació a la pista?
Sí, totalment, el cross, el terreny sobre el qual corres és... és tou, molt més tou que la pista, i tot i portar claus, les bambes de claus, amb el desnivell, el fang, tot, al final t'acabes cansant més.
I pel que fa a les curses de muntanya, per exemple, no us heu plantejat fer curses de muntanya si en el teu cas t'agrada més les curses en circuits naturals?
Bueno, aquest dissabte ens hem apuntat a una cursa a Sant Quirze, que són 13 quilòmetres, és moltíssim, però bueno... no n'he fet mai cap de cursa de muntanya i bueno, tampoc és una cursa de muntanya 100%, però és com, no sé, una cursa popular així, de nocturna i bueno, sí.
I què és el que més us agrada a l'hora de córrer? Teniu algun truc per seguir endavant quan l'esgotament ja se'n fa que se'ls acabin les forces?
Mentre estàs corrent?
Sí, mentre estàs corrent.
El més important en la meva experiència és controlar la respiració i ja mentre estàs corrent ja no pots fer-ho tant, però sobretot abans de córrer intentar hidratar-te i no menjar coses molt carregoses que et puguin produir mal de panxa mentre corres.
Jo el que faig és mirar endavant, no sé, és un truc que moltes vegades si estàs corrent estàs molt cansat i mires al terra, et veus els peus com vas corrent, doncs et sents com molt cansat i que vas molt lent, no sé, i és com que et capfiques, però si aixeques la mirada i mires, no sé, 20 o 30 metres més endavant d'on estàs anant, doncs és com que passa tot més ràpid. No sé, això en el meu cas em funciona bastant.
I com controles? Bueno, com controleu la respiració? Perquè jo, per exemple, intento córrer, però és que quan arribo tard corro molt carrer i m'estic ofegant ja.
Clar, perquè si t'hi fixes, quan fas carreres ràpides d'esprint, normalment la respiració la fas per la boca, completament per la boca. Això, sobretot a l'hivern, és bastant dolent perquè per la boca l'aire que entra és més fred, no té temps d'escalfar-se dins teu i això pot fer que et constipis. Però a nivell de controlar la respiració em refereixo a intentar inspirar pel nas i expirar per la boca. Això et carrega molt els pulmons, sobretot inspirar fons. Amb això, quan ho fas un minut o dos seguits, amb el temps et notes que estàs molt, molt millor.
I bueno, el que també passa és que quan fas tard per agafar el bus i fas un sprint, no has escalfat, no has fet res abans. Llavors, si escalfes, millores i és brutal la diferència entre escalfar i no escalfar, però molt.
Completament, sí.
Molts esportistes utilitzen música a l'hora d'entrenar o córrer. Quines cançons escolteu vosaltres per motivar-vos? Teniu alguna playlist en especial?
Bueno, en el meu cas, playlist no. Jo escolto No Money de Galantis i amb aquesta cançó, vamos, em motivo al 200%.
Jo la veritat és que no sóc gaire partidari d'escoltar música, m'agrada, no sé, sentir l'ambient. Si és una cursa m'agrada, no sé, sentir els passos de la gent i si vaig entrenant, doncs, no sé, no sóc gaire partidari d'escoltar música. Sí que és cert que he sentit que hi ha algunes carreres que està prohibit escoltar música perquè diuen que és com doping auditiu. I això és veritat, és una mica ridícul, però és veritat.
Mai ho havia sentit d'aquesta forma.
Ja, ja.
Sí,
es diu, es diu. De fet, entre que el reggaeton entre els joves està bastant extès, però a part hi ha bastanta gent que utilitza aquest tipus de música a l'hora de les competicions esportives. Ho dic perquè jo a l'hora de fer esport, per més que ens agradés o no el reggaeton, la música que s'escoltava per motivació, per suposo que el ritme, en la que és molt ràpida, les cançons de motivació eren de reggaeton. Digues, esteu d'acord com aquest mite que es diu o no?
Jo particularment no sé. Això cadascú, és molt, molt subjectiu.
Ja, et refereixes a les cançons que tenen un bon ritme,
sí,
no?
Sí.
Home, la veritat és que considero que potser sí que el fet que encara que no t'agradi el reggaeton, igual escoltar una cançó que tingui bon ritme sí que t'ajuda.
I heu pensat en fer curses de velocitat i no tant de fons? Ah, com a projecte, o potser millorar el que fessem a nivell de velocitat?
Bé, en el meu cas sí que ho he pensat, però no, jo no em veig fent velocitat. Sobretot perquè ja des de tota la vida porto entrenant pel fons i els entrenos són, encara que puguin semblar similars perquè els dos són de córrer, la preparació és molt diferent. Un és de patir en fons i sobretot patir, aguantar la resistència, i velocitat és més el que es diu propulsió.
Sí, també doncs, per les nostres característiques físiques, doncs, si pesem 60 quilos, si ens fots a córrer contra, no sé, algú que té unes cames doncs, el doble de llargues i el doble de gruixudes, doncs ho tenim clar.
Com la Jael.
Exacte.
Com la Jael.
La Jael, sí, sí.
La deuen conèixer molt bé, sobretot l'Aleix, no?
Sí, és una màquina.
És companya, és companya d'equip.
Jo la conec d'Instagram, que...
Doncs digue-li a l'Aleix que te la presenti.
Exacte,
un dia i fer
sí,
una cursa.
No la conec molt, però bueno, sí.
Nois, quins reptes teniu a partir d'ara? Teniu algun projecte en ment?
Bueno, així a curt termini no, però com ha dit el Pau, l'any passat vam anar a la final del Mundial de Cross a Budapest, i aquest any el que es fa és una final que no és de cross, sinó de pista d'atletisme, i es celebra a Nancy, em sembla que cap a finals de juny o així.
Sí.
Però no crec que hi anem, sobretot perquè bueno, entre que tenim l'ESPAU i que hem de doncs, dedicar més temps als estudis i això, i que no tenim gent tampoc molt preparada per la pista, no crec, però bueno.
Sí, exacte. I així, més a nivell personal, a mi m'agrada fer triatlons, i ja em sigui d'estiu en puc fer alguns més dels que vaig fer l'estiu passat, i amb millors resultats.
Bé, al cap i a la fi disfrutar de córrer ja és un bon projecte, no?
Sí.
És més important.
Vale, finalment us farem una pregunta que sempre...
Ah, pensava que no li faríeu.
Sí, home, sí. No. Cada programa.
No, ho dic, ja. Com en el guió no surt...
Però, ja, però és que ja...
La tenim tan interioritzada ja.
Ja. Molt bé.
La pregunta és, es lliga fent atletisme, cross, esport?
Vale. Bueno, suposo que lligar no depèn del que facis, però sí que pel fet d'anar a competicions i curses tens l'oportunitat de conèixer a molta gent i doncs, socialitzar i això, i suposo que sí. T'ho facilita bastant, la veritat.
Sí, sí, com has dit tu, sí que coneixes un munt de gent, si vas a competicions i a esdeveniments esportius, però com que, bueno, cap dels dos som gaire fenòmenos en aquest aspecte, doncs, bueno.
Doncs bé, bona resposta. Apuntat.
Molt bé, doncs agraïm molt als nostres convidats d'avui. Avui hem parlat d'esport, d'atletisme, amb dos esportistes, amb el Pau Casajoana i l'Aleix Serra. Moltíssimes gràcies, nois, i ara continuarem amb el que ha estat tendència l'última setmana.
Aquesta setmana al Núvol us portem el que ha estat el més comentat a les xarxes socials. Vídeos virals, polèmiques musicals i molt més.
Comencem amb un vídeo que s'ha viralitzat en els últims dies a les xarxes socials. Es tracta d'un vídeo de càmera nocturna en l'habitació d'uns bessons petits. Els nens de 2 anys es passen tota la nit fora dels seus bressols i fent la seva petita festa, abraçant-se i jugant malgrat les temptatives dels pares per intentar posar-los a dormir.
El vídeo s'ha fet viral gràcies a l'entranyable moment que han protagonitzat els petits i, de fet, han aparegut als mitjans de comunicació. És una anècdota que mostra la gran complicitat dels bessons, però també les dues hores que els pares passen intentant adormir els seus fills.
Seguim amb una altra història viral. El fòrum online Forocotxes, que segurament el coneixeu, està en boca de tothom després de condicionar la final del concurs Got Talent de Telecinco. Els Xurs, que són els membres d'aquest fòrum, van decidir a través d'internet votar en massa el finalista més freak del programa, anomenat el Tequila.
La quantitat dels vots que va rebre el pobre home va ser tan important que al final el van fer guanyar el concurs. Ningú es podia creure l'escena i, de fet, el jutge, Risto Mejide, va acabar abandonant el plató. Aquesta trolejada no és la primera dels membres de Forocotxes. Abans ja van votar John Cobra per Eurovisió o a un meme conegut com a nou disseny de les galetes Tosta Rica. Estigueu atents perquè segurament no serà l'última aventura dels nostres amics xurmanos. So I can take off all your clothes
and I'm not gonna make you cry. Un altre vídeo que ha corregut com la pólvora per les xarxes és el d'una presentadora de la BBC que ha estat pillada in fraganti mentre feia un gest macabre en un informatiu sobre l'atemptat terrorista de Londres. Les càmeres la van captar sense voler fent el típic gest amb els dits de «et tallaré el coll» enmig d'una connexió amb la capital britànica.
Era d'esperar que la presentadora no feia referència al contingut de la informació que s'estava emetent en aquell moment, sinó que li feia el gest a un company càmera del plató que s'havia equivocat en ple directe. No obstant, això no ha evitat que a la pobra periodista li hagi caigut una pluja de crítiques.
Gairebé podríem establir que ser reporter i fer connexions en directe és tota una professió de risc. Els continus espontanis que apareixen per darrere per cridar l'atenció no són res més que una distracció per al pobre periodista que intenta fer bé la seva feina. Antes que te vayas vas a contemplar. He hecho
algunos cambios, te sorprenderán. Però com comentàvem, en ocasions és impossible mantenir-se concentrat, com és el cas d'un reporter de la Fox News que va patir les bromes d'un jove que fumava darrere seu, llançant amb la boca grans alenades de fum. El jove apareix diversos cops fumant del seu cigarret electrònic i demostrant els seus dots a l'hora de treure impressionants fumarades per la boca. El noi fins i tot va arribar a imitar una locomotora de vapor.
Finalment, el periodista va acabar donant-se la volta per veure què era el que estava succeint i a què venia tanta fumarada a les seves esquenes, però ja era massa tard per evitar el minut de glòria d'aquell jove graciós. Els joves del Núvol hem tornat, com sempre, un cop més per portar-vos a nostra selecció d'oci que seleccionem pels adolescents i joves de Sant Cugat. Us portem sèries, llibres i bona música. Comencem amb el llibre.
La lectura que us recomanem aquesta setmana és un clàssic de la novel·la de misteri. I aleshores no en queda cap, de Agatha Christie. Aquest llibre ens explica la història de 10 persones que són convidades a gaudir d'una estada a una illa privada, anomenada l'Illa del Negre. Un cop arribats, el seu anfitrió no apareix i una misteriosa veu els acusa, després del primer sopar, de ser tots culpables d'un crim.
Al principi tot sembla una broma, però de sobte els convidats comencen a ser assassinats seguint les instruccions d'una coneguda cançó de bressol. Aquesta novel·la ha estat, sense cap mena de dubte, la més venuda d'Agatha Christie, amb 100 milions d'exemplars venuts. A més, és també el llibre de misteri més venut al món i el 7è llibre més popular de tota la història de la humanitat.
Ja sabeu, núvols. No dubteu en llegir aquest clàssic de la novel·la policíaca. Té unes 250 pàgines i el podreu trobar en una àmplia selecció d'idiomes a internet i en les llibreries del poble, tant com el seu títol actual com amb el que tenia abans, 10 negrets. Pel que fa al preu, està disponible en versió paper per uns 10 o 15 euros i en versió e-book només està disponible a Fnac i a Amazon. Everybody needs an anchor, a little something that makes you stay, an incentive.
Seguim amb una nova sèrie, The 100. Aquesta sèrie de ficció americana ens explica la història dels primers humans que tornen a la Terra després de 96 anys vivint a l'espai. Anys enrere, la Terra va ser destruïda en una guerra nuclear i es van evacuar unes 400 persones amb naus especials. Amb els anys s'han reproduït fins a arribar a 4.000 humans i les autoritats han de fer front a una superpoblació humana.
En secret, es decideix enviar a 100 joves delinqüents cap a la Terra per esbrinar si el planeta és habitable una altra vegada. Pels nois, el planeta és un indret completament desconegut i han d'intentar sobreviure per enfrontar-se a un entorn nou i assegurar la supervivència humana.
La sèrie compta amb 4 temporades i la cinquena s'estrenarà el 2018. Les temporades són relativament curtes per a aquells que soleu mirar sèries perquè són d'entre 13 i 16 capítols i cadascun d'ells té una durada de 45 minuts. Si voleu veure aquesta proposta de ciència-ficció, la podeu veure a través del canal Syfy, que és de pagament, o alguns portals web.
Continuem amb la proposta cinematogràfica. Avui us volem recomanar a tots i totes el film Serpico, de l'any 1973, dirigit per Sidney Lumet i protagonitzat per un gran actor, Al Pacino. Com sempre, us farem una breu sinopsis de la pel·lícula.
Es tracta d'un relat biogràfic del propi Frank Serpico, situat als anys 70. En Serpico és un policia del Departament de Policia de Nova York que lentament va descobrint un món ocult de corrupció i negocis entre els seus propis companys de feina i amics. Contràriament a la majoria d'ells, no està disposat a acceptar diners pels criminals i motiu pel qual el cap de policia no vol treballar amb ell.
Després de ser testimoni de policies violents, suborns i altres formes de corrupció policial, en Serpico decideix treure a la llum allò que ha vist, alhora que és amenaçat pels seus companys. La seva lluita li provocarà un enfrontament intern amb la força policial, problemes en les seves relacions personals i trobar-se en perill constantment.
El llargmetratge té una durada d'uns 130 minuts aproximadament i va estar nominat als Oscars en categories de millor actor i millor guió adaptat. D'altra banda, el Sindicat de Guionistes americà li va concedir el premi al millor guió adaptat en categoria de drama. Sincerament, no us el podeu perdre.
Ara que et tinc aquí, fes que pari el temps, deixa'm descobrir.
Per finalitzar, us portem, com en cada edició, una cançó. En el programa d'avui us recomanem el que esteu escoltant de fons, Mil ocells, un tema de charango en col·laboració amb Jarabe de Palo.
El grup català de rumba charango ha tret avui mateix el seu nou disc, El cor de la terra, on podreu disfrutar de les noves cançons que tenen preparades. Disfruteu i fins al pròxim programa.
Desig flotar pels arbres dels teus cabells. Un vell estiu de nou esclata. Volaran estels a l'aire. Seguirem pel llarg viatge dels teus dits. Ara que tinc aquí, fes que pari el temps, deixa'm descobrir. Estel sobre la pell, no oblidis el camí. Si et porten lluny els vents.
Molt bé, nois, doncs amb els charango posem punt final a la secció del núvol d'aquest dilluns. Us esperem d'aquí 15 dies i que continueu gaudint de la primavera. I feu colzes, eh? Que encara queda feina.
Gràcies.
Però gaudiu de la primavera igualment.
Igualment, Carme.
Bon dia, adeu-siau.
Adeu.
I a cada cop que ens aixequem del terra vencem la por. Deixa't anar d'allò que pesa. Pren el vent amb la incertesa. Sent la flama i deixa néixer el teu instint. Ara que tinc aquí,
ara que tinc aquí,
fes que pari el temps,
fes que pari el temps,
deixa'm descobrir.
descobrir estel sobre la pell.
Estel sobre la pell.
No oblidis el camí.
No oblidis el camí.
Si et porten lluny els vents.